Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Tres minuts passen de dos quarts d'onze del matí, temps els divendres per dedicar-lo al món del futbol. Ho fem en companyia avui de Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Planas, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
El Manel Delgado avui no ens acompanya. Hem de celebrar, havíem de celebrar,
sí.
Si dius sí. Sí, havíem de celebrar que després de tant reclamar, al final té equip.
És la repercussió de la ràdio. Cugat Ràdio té aquesta repercussió, i ho han sentit. I han dit, però és veritat, hòstia, si tenim allà un tècnic fabulós, anem-lo a buscar. I gràcies a Déu, pues, s'ha pogut incorporar una altra vegada
al gimnàstic mercantil, no?
Sí.
Amb l'equip juvenil de Nacional. Però que, de totes maneres, intentarà complir amb la tertúlia així que pugui. I estem a l'espera de rebre l'Àlex Massana, que de moment ha d'arribar, a veure si al final arriba.
Confiem en ell.
Mentrestant, anem fent feina perquè tenim una nova jornada de Lliga. Abans no s'aturi un altre cop la competició. Això és una mica... Sí. És un coitos interruptus, eh?
Sí. El començament de temporada és bastant horrible.
Sí.
Vull dir, jo crec que podrien plantejar-s'ho de forma diferent. Sí. O sigui, el peron aquest que es fa al setembre, només començar després de la primera jornada, a veure, retrasem una setmana al començament de la Lliga i posem el calendari internacional abans,
sí,
o
jo seria
alguna cosa així.
Jo seria partidari de retrasar l'inici de Lliga.
Clar.
I començar aquestes competicions internacionals, si volen, i després ja deixar 3 mesos
i tranquils. I després, si no tens la interrupció, no sé allò que diguis, és que després es retrasa al final, no?
No,
perquè no tens la interrupció,
no,
ja jugues la jornada aquesta.
I si és necessari, jugues dimecres.
Exacte.
Però sí, és una pena,
mica...
perquè ara tenim un interruptus, però el mes de novembre, si no recordo malament, n'hi ha un altre.
N'hi ha un altre, sí, sí.
Per tant, que vull dir que són 3 mesos seguits.
Això és que no acabes d'agafar-li el gustet, el ritme, que jugues dues setmanes i que després torna a haver un altre cop competició de seleccions. Però vaja.
Però el gustet el tenim perquè és que tenim lliga, ja hem començat la temporada i ja hem tingut lliga tots els dies de la setmana, els 7 dies de la setmana.
Home,
hem tingut lliga, lliga.
A lliga també, bueno.
Hi ha un estudi avui que publiquem a Mundo Deportivo, per cert, que és hagut lliga, jornada lliga, tots els dies de la setmana i amb 29 franges horàries diferents.
No, el que s'ha volgut fartar
de
futbol...
Això és una bogeria, eh?
És una bogeria.
Sí.
Una bogeria. Hi ha un estudi que és bastant curiós, que és divertit.
Home, jo et dic una cosa, a mi el futbol m'agrada. Com a espectacle... Però clar, cada dia...
No.
És que si et donen cada dia caviar...
Bueno, però també pots agafar el caviar que vols,
final,
el gato que vols.
Canses, eh? Al final et canses.
Perquè hi ha caviar i hi ha sucedanios, eh?
Sí, clar, clar. Però per això ara anava a contestar amb el Jesús a lo del gustet, no? Que talla el gustet.
Sí.
Dic, home, jo de tota la graella de partits que hi ha, no és que em vingui
no
de gust veure'ls
tots.
No. Uns més que altres.
Sí, sí.
I per suposat, el Barça, perquè sempre crea expectació amb els jugadors i l'equip que té. Benvingut, Àlex Massana.
Hola, Carme, què tal?
Molt bé.
M'hauràs de fotre un toque d'atenció en aquesta...
No, però a veure, estàs en la línia. A la línia.
Sí, vaja.
De la temporada passada.
No pots arribar a l'hora, tu.
No, és impossible.
No tu.
Vols un despertador més que no un toc d'atenció?
Aniria bé.
Ah, sí? Doncs mira.
Jo crec que el canvi d'horari m'ha anat malament. És.
Quin canvi d'horari?
Que està mitja hora abans.
Dic, no sé, encara no l'han canviat. O sigui, que et robem hores de son. Una miqueta.
M'aixecaria igual aquesta hora, més o menys.
Bueno, doncs així... Home, no ho deia el Pep.
Sí, sí.
Si ens aixequem ben d'hora.
Podem anar a Cugat Ràdio.
Clar, d'això es tracta, Ara parlàvem d'aquest començament de Lliga, que és que queda interromput contínuament, perquè avui, aquest cap de setmana, tenim jornada, però és que ja la setmana que ve tornem a sèrie amb les interrupcions.
Mhm.
Bueno, que és una mica... És un rotllo, no?
Sí, jo crec que el poliesportiu, amb bàsquets, amb vols, tot això, es fa un pre-europeu, un pre-mundial, un pre... i es dedica un mes sencer a fer això. Jo crec que no estaria mal fer aquest format. El que passa és, clar, aquí el que mana són les teles, són els poders fàctics, i suposo que volen veure el futbol de seleccions de tant en tant, i això acaba perjudicant els clubs.
I si fessin un pre, com dius tu, la FIFA no podria fer aquests desplaçaments que fa massius, que ocupen hotels sencers per fer les seves juntes i les seves coses a diferents punts del món.
Sí, sí, totalment.
Clar, si fan un pre, només ho farien a un lloc i un cop a l'any. I
així ho fan
cada dos o tres mesos. Cada dos o tres mesos se'n van por ahí de viatge, grans viatges.
Se'ls tenen que gastar, perquè esclar, i si no...
Anem a la jornada d'aquest cap de setmana. Per cert, que recordem que la classificació està molt ajustadeta. Tenim el Madrid encara com a líder, un punt de distància del Barça, que està segon i que no va aprofitar per retallar distàncies, i l'Atlètic de Madrid en tercera posició amb 12 punts. Que no sorprèn, vaja, tal com està la situació. Anem al menú del cap de setmana. Diríem que els partits més interessants són diumenge,
sí,
i comença un a partir de les 12 del migdia, a l'hora del vermut, el València Atlètic de Madrid.
Els 12 o a la 1? Els 12? Eh?
12.
Sí, havíeu un retrasat una hora?
El de la 1 és els dissabte.
Ah, és el dissabte. Ah,
no. A la 1 no juga diumenge ningú.
A les 12. Bueno,
tenim a les 12 el València Atlètic de Madrid. Unes olivetes i tal... Està bé.
Un partit maco,
és un, sí, és un bon partit. Després, a un quart de cinc de la tarda, tenim el Real Madrid-Eibar. Dius, mira, és l'hora de migdiada, el partit no sé si...
El Manel no el veurà, el Manel.
Si el convida o no, el Manel no el veurà. A tres quarts de nou, el Celta-Barça.
També.
Que pot ser interessant. Però és que a dos quarts de set de la tarda tenim un Espanyol-Villarreal. És un menú interessant
un bon diumenge,
per
sí,
diumenge.
És un bon diumenge futbolístic.
És un diumenge d'estar al sofà.
Sí,
perquè... O sigui, que aprofita el matí per fer una mica d'activitat esportiva, sí. Perquè si no, després les coses diumenge, no quadren.
Tots els partits són interessants, vull dir, no hi ha, cap d'aquests quatre deixa de ser un partit amb la seva motivació. Vull dir, des del primer al València Atlètic de Madrid fins a l'últim de l'Espanyol Villarreal, tots són partits que tenen molt d'enfíngulis, eh?
Sí,
i a més molt equiparats, vull dir.
El València sembla que està reaccionant.
Sí, bueno, amb el Boro porta dos partits guanyant.
Aquesta setmana encara estarà el Boro.
L'Atlètic de Madrid té dos o tres punts més molt importants a guanyar, perquè serà un partit difícil per ells, serà un partit difícil per ells. El Barcelona al camp del Celta no és un passeig.
El Celta porta 5 partits sense perdre.
Per això no serà un passeig.
No és el Celta de l'any passat.
No, veient el partit ahir, que ara que va guanyar 2-0.
Sí, molt avorrit, Molt avorrit.
Jo crec que és bastant assequible, eh?
Sí.
I el Real Madrid-Eibar, pues esperem que l'Eibar es posi la camiseta groga, i ja està, empatats.
El Real Madrid que sembla que està en un moment de...
Tenen dues baixes molt importants. Una és el Casemiro i l'altra és el Cristiano Ronaldo.
Sí. Bueno, Cristiano Ronaldo hi és, però no hi és al 100%.
Hi és perquè ha d'estar-hi,
però
està, jo diria, un 50% de les seves possibilitats.
A part de les baixes, és que jo, des que ha començat la temporada, malgrat... Ara, independentment del resultat, si mires el joc, i a mi tota la propaganda que s'està fent des de Madrid del Zidane, el gran entrenador que és el Zidane,
des del començament,
des del primer dia, a veure, què ha fet el Zidane diferent o què va fer Ancelotti el seu dia o què va fer Mourinho i així. El Madrid és la pegada famosa del Cristiano Ronaldo, el gol que té, el Modric que el dia que està bé funciona, però si busques allò una forma de jugar, un estil, un de Johnson, no en té, com no n'ha tingut des de fa molt temps.
Tenia més el Benítez que el Zidane, perquè el Benítez es va atrevir des del primer moment a posar el Casemiro, i li van tirar tota la cavalleria per sobre.
Ja, el Casemiro és indispensable.
És que fa una labor tipus Busquets, el Casemiro.
És molt bo.
I llavors van posar el Kroos, i el Kroos no funciona per això, vull dir, cada un té les seves virtuts, les seves...
Sí, però el van matar, el Benítez,
sí,
el
van matar per
el mateix que va fer el Zidane dues setmanes després.
Sí.
Però clar, el Zidane és el fill predilecte del senyor president.
Sí.
És un tio que cau bé, que els jugadors estan a gust amb ell, que també ha tingut...
Li tenen un respecte, els jugadors.
Exacte.
Que a nivell de gestió de vestidor és molt més fàcil que s'hi posi Zidane, que té aquest ego i aquest respecte dins del vestidor, que no Benítez, que pel que diuen se li prenia bastant el pèl, i el fet de gestionar bé el vestuari va fer que les estrelles funcionessin i que guanyessin la Champions. Que després hagin vist les mancances d'aquest equip, perquè realment és un equip sense identitat, que no juga a pràcticament res, a que els de dalt tinguin un petit dia, una mica d'inspiració i que Modric te la posi bé, i ja està.
Deixa'm que digui una cosa, lo de guanyar la Champions no, jo no atribueixo mèrits del Madrid.
La va guanyar
perquè la va guanyar, però, sí, però no, aquesta Champions
allà,
que va guanyar
estava a la final.
És
però com va arribar però, a la final?
Sí, perquè els que hi havien de ser no,
però Carme,
no van fer la feina.
D'aquí 20 anys quan estiguem comptant Champions,
no, sí, ja,
Champions.
Ho sé, sí. Ja ho sé, ja.
Això sí.
Ja, ja.
Al final això... es compta això.
Sí, sí.
Però vaja. Doncs dèiem això, un Madrid que està en una ratxa, d'aquestes difícils de bueno, una mica difícil de superar, perquè va d'empat en empat i bueno, tot i així encara està en
la Castanyada vindrà si el Madrid empata amb l'Eibar. Llavors es començaran a haver-hi focs, perquè a més si empatés, cosa que dubto, però pot arribar a empatar perquè l'Eibar tampoc juga malament, cuidado.
No està jugant
ja. Hi ha 15 dies sense futbol i això és una traca mortal, eh? 15 dies sense futbol seguit després de 4 empats, això seria bastant important.
Després de les males puces que té el, sí, el Ronaldo, no? Després de la substitució.
Com deia el Marc Carmona, l'exentrenador del Barça de futbol sala, el millor que hi ha després de perdre un partit és jugar al cap de dos dies, sí, sí, i competir al cap, sí, de dos, sí, dies, sí, sí, perquè, sí, perquè si no penses molt, et capfiques en què has fallat, en què no ha sortit bé, i acabes sortint al següent partit amb més por del que havia sortit, el que has perdut.
I es parla més del partit, l'anàlisi del partit.
A més
ja no va, o sigui, l'analítica que es fa de l'equip ja no va encarada al següent partit, sinó que va encarada molts més dies al partit que s'ha jugat, això s'allarga més, i és un cúmul de coses que influeixen amb els jugadors.
I aquest Barça que es va veure una mica amb l'aigua al coll aquest dimecres.
Bueno, jo crec que es va fer una prova de jugar amb el Càcer i jugar amb una variant del sistema una mica diferent, no va funcionar i crec que ja ens hem escaldat amb aquesta variant. Jo crec que no l'utilitzarà mai més i a mi m'agrada molt la imatge aquesta de quan entra Arda que diu 4-3-3, 4-3-3 i ho deixa claríssim, i és com el Barça va funcionar,
és com juga millor,
sí, sí,
és el seu estil.
Jo crec que el problema ha sigut que el Càcer, que és un bon delanter centre, ha d'aprendre a jugar per les bandes com va fer el Rivaldo o va fer el Villa,
sí, sí, el Villa
i
el Clark,
jugant, sapiguem jugar per les bandes, sobretot per la banda esquerra, pot jugar molts partits perquè llavors hi ha moltes més variants amb el Neymar, amb el Suárez, ja no fa falta que sí, perquè ara tal com està jugant el Cáceres, que ho està aprenent el nou sistema de jugar al Barcelona,
és que ha sigut
Barcelona,
una mica precipitat, no?
És un invent que es molestaven els dos, llavors ningú obria el camp, per tant, si el Suárez ja sabem que no jugarà mai per les bandes perquè no ho ha sabut fer, però el Cáceres, que té 23 anys, o 22,
es pot adaptar
perfectament, i llavors és ensenyar-li a jugar sobretot per la banda esquerra, com va fer el Villa, i llavors es pot haver-hi moltes més variants.
De totes formes...
Jo hi crec, amb el Cáceres, però ara sapiguer i li han d'ensenyar a jugar per l'esquerra, sí, per la banda.
Critiquem molt el que va fer el Barça, el sistema, tot això, però si entren dos errors, perquè van ser errors del Suárez, que va tindre dues oportunitats al primer temps, que eren gol, el 90% dels cops que sabem aquella situació farà gol, el partit hauria canviat totalment.
Sí,
el millor paper del Càceres, hauria fotut un gol més.
Però tenen en compte que el futbol és un joc d'errors.
No, ja, però vull dir que però precisament vaig a això, que és tan... volàtil,
sí,
partit,
sí.
Que una circumstància concreta et pot canviar el partit sent els mateixos homes, sí, i així, sí, et pot canviar totalment, sí, sí. Perquè si el Barça marca dos gols
s'acaba,
els altres s'entenen que anant davant de jocs, i potser entren tres o quatre, sí, sí. I el Càcer fa un triplete,
sí, 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 sí.
I el mateix el Càcer que havia estat allà, que fins aquell moment sense fer res, vull dir que són circumstàncies que et canvien un partit.
Però el que passa és que hem de mirar el plantejament en què es fa el partit, el plantejament de la situació dels jugadors, i ell va voler fer pues, dos davanters centres una mica obert i que entrés el Neymar pel mig per poder balancejar a l'esquerra i a la dreta i emportar-se a defenses perquè l'altre davanter, el de la dreta o el d'esquerra, que quedava alliberat, pogués entrar tranquil·lament, ja que li obria els defenses, però clar, li falta coordinació en aquests dos jugadors que no havien jugat mai junts i que no entenen encara el que pretenien, eh? I a més per les ales no entraven els defenses.
I en canvi ens trobem amb un revulsiu com l'Arda, que està en estat de gràcia aquesta temporada, que ha guanyat en confiança, que se li veu diferent, que té ganes i que, a més, està demostrant el que comentava després a Luis Enrique a la sala de premsa, que necessita que els jugadors que té a la banqueta ofereixin la seva millor versió, que estiguin preparats, que han de treballar per oferir la seva millor versió.
Això ho vol tots els entrenadors, eh?
Sí, clar, però no, clar, però és que això és una prova, és una mostra. Sí. És un exemple del que hauria de ser, perquè tu ja saps que no tindràs un paper principal en aquest Barça, eh? Però, bueno, i...
Sí, però per molt que ho sàpigues, al jugador li agrada jugar, i el jugador quan veu que porta un mes i mig, dos mesos sense sortir ni un dia titular, això, vulguis o no, encara que sàpigues el rol que comences a l'inici de la temporada, et crema, i no entrenes igual, no surts igual, i ell... Ostres.
Home, l'Arda, després de la temporada passada, podria estar cremat.
Totalment.
Sí, però és que la temporada passada tampoc, jo crec que és com un parèntesis a la seva carrera. Mm. Perquè, primera, fitxa pel Barça...
Però és una temporada, eh?
Sí, però fitxa pel Barça, però es passa 3 mesos que només pot entrenar.
6 mesos.
Però bueno, des que va fitxar, sí, però des que comença la temporada són 3 mesos.
3 o 4 mesos, sí.
3 o 4 mesos que no pot jugar. Que està allà només entrenant. I és molt difícil amb un jugador mentalment saber que l'única teva missió és entrenar i que no tens la mínima opció ni de jugar 5 minuts.
I no amb els seus companys.
I no amb els seus companys a sobre. Clar, és una situació molt difícil. Aguantar això. Després, l'Aleix Vidal amb la mateixa situació. A l'Ardà, per caràcter, per el que sigui, va acceptar el seu rol, i a l'Aleix Vidal també, la temporada passada. Però clar, tenien un paper, jo no dic secundari, terciari quasi. Uh-huh. Perquè venien de no jugar, es comencen a adaptar l'equip i tot, i és un any molt difícil, i és aquest any que tots dos han de donar la talla.
Però jo diria que al començament va tenir més oportunitats Aleix Vidal que sí, no pas Arda, sí. I en canvi mira la situació en què es troben ara mateix els dos.
Perquè l'Arda Turan potser és més intel·ligent, sap que té més opcions de jugar, sap que si no funciona algú del davant, bueno, si no funciona, no, millor dit, si hi ha alguna lesió, hi ha alguna baixa, ell té moltes possibilitats d'entrar a l'11 titular, i a l'altre li ha sortit pel mig el Sergi Roberto, que ho està fent molt bé, i veu que se li tanquen les portes.
I ell no ho ha fet gens bé.
I ell quan ha sortit no ho ha aprofitat.
Però el Sergi Roberto han hagut de crear, o sigui, del Sergi Roberto han fet aquella posició, l'han hagut d'adaptar, i en canvi ell...
Sergi Roberto té la sort
molts caràcters
de que el Luis Enrique s'assembla molt al Sergi Roberto, o el Sergi Roberto s'assembla molt al Luis Enrique l'havíem vist jugar de davanter,
de mig
i de lateral dret, o sigui, l'havíem vist jugar, sí, sí.
Això se'n diu un jugador polivalent.
Llavors ell ha captat que aquest xaval pues té moltes semblances amb el seu tipus de joc i el seu caràcter, i li ha dit, tu jugaràs de... perquè això ja li va advertir, tu has de jugar de lateral.
Bueno, amb el seu caràcter no ho sé, perquè em sembla que Luis Enrique era bastant...
Bueno, també és
bastant
gran caràcter és diferent.
Caràcter amb el sentit de mentalitat.
Sí, de lluitador i mentalitat. De... Sí, a dins del camp.
Sí, perquè en el camp Luis Enrique tenia un geni.
Sí, però Sergi Roberto és un jugador que té unes característiques i una forma de jugar i així, que és que pot jugar un i doni la gana, crec.
Sí,
I tindre un jugador així a la plantilla...
Es mentalitza.
I et diré una cosa...
Simplement és mentalització, això.
Jo crec que una cosa que comparteixen Arda Turan i Sergi Roberto, que és una cosa, és la confiança. O sigui, quan tu et donen 2 o 3 partits et surten bé, ets un jugador totalment diferent que quan surts 2 estonetes i et surten malament les coses. A Arda li han sortit bé les coses des de l'inici de temporada i surt i marca en un partit que està encallat. I Sergi el poses en una banda que no és la seva posició, li dones 4 directrius i et surt un lateral que estaríem parlant dels 5 milions laterals dret del món.
I un velocista, gairebé.
Sí. I té una potència
I sobretot el centre final, cosa que a l'Albert mancava.
Sí. Centre final i xut.
I xut. Sí. I ara una cosa que ara pensava en el que havies dit tu abans, de l'Arda Turan, que mira si és curiós de que va sortir i engalta una pilota que hagués pogut anar a fora del camp tranquil·lament. Mm. Perquè hagués pogut anar i canvia totalment el significat del partit, la seva entrada, la seva justificació de jugar,
tot.
Canvia. Per tant, el futbol és un joc d'errors o d'afinament de, en un moment de sort en aquell
moment. De detalls, circumstàncies sí, que es donen sí. que et canvien un partit totalment. Hi ha un nivell de resultat.
De la confiança del jugador i de tot.
De tot, el canvien totalment.
Doncs la setmana passada que parlàvem de la situació de l'Aleix Vidal i que en aquesta taula es va dir no, si tenim molt clar què passarà amb l'Aleix Vidal. Avui al Mundo Deportivo, en Jesús, publiqueu un top secret, explicant que hi ha hagut reunió entre el director, el secretari tècnic del Barça,
el Robert,
i l'Aleix Vidal, i que li ha demanat allò que estàvem comentant precisament de l'Arda, és a dir, que no abaixi els braços i que continuï treballant. Però vaja, sembla que no, per les últimes demostracions...
Que porta 5 partits sense anar convocat.
Sí.
4 partits, el 5è va ser convocat, però no va jugar.
No va quedar.
És el que va anar a Alemanya, que es van portar tots.
Sí.
Però com era evident, estaria a la grava. Sí, jo crec que és un problema de mentalització d'aquest xaval, que ha de saber molt bé on està, i que s'ha de mentalitzar que la seva labor és la de jugar a moments determinats i fer-se a poc un puesto i estar preparat per si el Sergio Roberto es lesiona o qualsevol cosa.
És que a veure, els jugadors també tenen que saber assumir el seu paper dins d'un equip. Dins d'una plantilla hi ha uns que es juguen sempre, que són titulars, uns altres que juguen menys, altres que entren per les circumstàncies i així. Llavors,
una cosa és que
has de saber el teu paper i estar al màxim, que és el treball.
Paper, però no ser conformistes. Com a l'Estil Pinto, per dir alguna cosa, no?
El Pinto estava molt bé que...
O el Masip, avui en dia, que el cap del Masip és... El tema del Masip és una cosa que no he entès mai, però bueno.
No has entès mai que...
La posició del Masip, com a tercer porter, porta en 3 temporades 4 partits...
I que no vulgui marxar.
Això jo no ho sé, vull dir, és que no ho entenc, la veritat.
El Barça és una casa molt gran i que et cuiden tan bé,
sí,
que
però, marxar això és per un jugador professional. Jo he jugat de porter tota la meva vida, quan havia jugat, vaig jugar sempre de porter. I no tens altra opció que jugar a la porteria. No tens altra opció.
Però aquí depèn de l'ambició personal de cadascú,
però,
també.
Però és que jo veient de que porto 3 temporades i que he jugat 4 partits, jo demano sortir, encara que sigui cedit, però jo vull jugar cada... Jo, un jugador professional vol jugar cada partit.
Però a veure, aquest xaval, el Massip, surt del Barça.
Ara, en aquest moment, a cap lloc.
A primera divisió segur que no va, màxima segona.
Perquè s'ha cremat.
A segona estarà amb les mateixes situacions que el Barça.
Està cremat, aquest xaval. Sí, bueno, però és que cada vegada que passi més temps, encara estarà pitjor. Ja,
però si se'n va a un altre equip, serà per ser suplent, també.
Totalment.
Vull dir que per ser suplent a València, doncs ja surt suplent al Barça.
Però és que ara el Massip ja deu tindre 25 anys. I si es perd 2 temporades, que és el que li queden, tindrà 27. Sí, és bona època, però és que haurà passat 4 o 5 temporades sense jugar. Finito.
Però qui li garanteix que jugarà si va a un altre club?
Però per lo menos intentar-ho.
És que...
Intentar-ho. Perquè saps que a Barcelona ets tercer, potser, no segon. I que arriba un que fa 2 dies que s'està entrenant i el passa per endavant. O sigui, això... En fi, jo crec que és un tema que no ve al cas ja.
En fi, serà fi. Per cert, que l'Espanyol no arrenca.
Va tindre, entre cometes, mala sort, perquè que li marquin el minut 90 i el 92 és mala sort, però és que la sort...
I no jugava amb el Madrid, eh?
No, però tampoc va anar a buscar, perquè em va xutar una vegada a porta, tampoc va anar a buscar la victòria, vull dir, no sé, vull dir, jo crec que s'han d'acabar de mentalitzar aquesta gent.
Li està costant molt.
Però també és una labor molt de l'entrenador, eh? La mentalitat és de l'entrenador.
Però quin és el problema?
Que no hi ha una concepció de joc. Comencem, no acabem a les 11, eh?
Ho podeu resumir en un minut i mig?
A veure, el problema de l'Espanyol en té molts de problemes, però el problema que té és que ha canviat pràcticament la plantilla.
Tot sencer, sí.
Pràcticament ha canviat tota la plantilla. Ha vingut un entrenador amb una mentalitat nova, un conglomerat de tot això, i jo crec que no té mala plantilla,
no.
Que té un equip per estar a la taula mitja i per estar tranquil i acabar la temporada tranquil.
I ara està en zona de...
No patir.
I jo crec que acabarà sent així.
I jo crec que acabarà sent així. Però clar,
Però com a retrat simbòlic,
pensar... Aquest és el problema.
Després del Pou...
Si no acabes de funcionar, això va pesant, i després de l'equip encara li costa més.
Perquè llavors la mentalitat és que necessitem guanyar.
Exacte.
No volem guanyar, necessitem guanyar, i aquí és el problema.
Tenen que fer el canvi de xip d'estar convençuts que poden.
Sí, sí, sí.
Però, clar, necessita un temps d'adaptació. Crec que se li ha de donar un marge encara més ampli. Vull dir que encara... És molt poc temps encara per veure que funcioni. És que, em sembla que són nou titulars, pràcticament nous.
Sí, 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 sí.
Ostres, és molt, eh?
Un partit guanyant només.
Ja, ja, però és que...
És l'hora que comencin a pensar en guanyar.
Home, doncs aquest cap de setmana...
Complicat.
Fàcil, fàcil,
no
serà.
No
serà
fàcil.
Complicat, sí.
Amb el Villarreal, però vaja, que això que comenteu...
És que tota primera divisió...
S'ha de fer la feina perquè si no s'ha
de la taula mitja cap a baix, tots estan molt assimilats. Llavors tens 4 o 5 una miqueta més amunt, que et dona, però és que de mitja taula cap a baix, tots estan molt parecos i venen de jugades, d'una jugada així... I hi haurà moltes bufadades aquest any.
Una victòria fots un salt que et poses al novè, eh?
Sí, 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 per
i
això,
estàs
per
a baix
això,
de tot.
Per això.
I mentrestant doncs, tenim en Les Palmes, que està tranquil·lament a la zona mitja alta, sí. Mitja alta. L'altre dia els vaig veure amb el Madrid i...
Juguen força
bé. Molt bon equip de futbol, sí, sí.
Bueno, és un equip que ha tingut molt poques altes, molt poques baixes.
I va acabar la temporada passada molt bé.
I va acabar molt bé. Per tant, vull dir, continuen amb la seva essència de joc i el camp de Les Palmes és un camp difícil.
I tant.
No és un camp allò de dir...
Sí, sí. Molt bé, doncs veurem com acaben els, la jornada, com acaben els partits que comentaven, sobretot els de diumenge, no? Que són de tarda de sofà. I la setmana que ve us torno a convocar. Vosaltres sí que esteu convocats. Es veu que no.
Convoquem a les 10 i quart.
A les 10 i quart? I buscarem un despertador. Molt bé, senyors, que tingueu bon cap de setmana.
Igualment, Carme.
Gràcies, adéu, bon dia.
Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.